I quan veuen que les campanades no estaven, no s'havien gravat, ell va buscar, va començar a donar-li voltes al cap i pensar què fem aquí. Doncs busquem...
YouTube, li hagués dit jo, poder.
Diu, agafem unes campanades de fa, clar, els Bernardos, Carmen de Mairena, i ho va salvar d'aquesta manera. I aquesta és l'explicació que em va donar. Des d'aquí, Toni, moltes gràcies per aquest magnífic programa.
Gràcies i ànims.
I ànims, sí, sí. I ànims. I llavors tenim
però quan, aquí... quanta estona no es va gravar?
Doncs el moment d'anar a publi i tornada de publi, doncs a l'escena aquella de les campanades.
El moment culminant, diria.
Clar. Prepares a la Charo amb la sangria, tota aquella gent per allà, les piranyes a punt de menjar.
L'Elvis. O sigui, l'Elvis Tocín estava gravat, diríem. No, no, van, tenir, no van repetir de dir... No,
no, no, no.
Tos...
allà és un fals directe.
Vale.
És un fals directe.
Va a saco,
però sí que és veritat que en algun moment donat s'aturen el programa per fer, no sé, per canviar coses, canviar mobles o que sigui, preparar-lo de les campanades, i algú s'hi va oblidar d'apretar el rec. I llavors estan adonant que no s'ha gravat les campanades i la part final.
Doncs és una llàstima, perquè amb com havia sigut la pre, trobo que les campanades haurien sigut bones.
Prometia. I a banda de les campanades, home, avui també van fer fora de top.
Oh, això ens interessa molt.
Home, doncs mira,
també hi havia un Elvis, no? Vaig veure la promo.
Vas veure Elvis? Sí, va sortir...
El Walter, no?
El Walter, efectivament. Però a mi m'interessa, per exemple, el capellà, perquè el capellà és màxim responsable de la vida de Miguel Bosé, perquè és el seu confessor, i, evidentment...
De la vida, cantar una de la vida espiritual, eh?
Vida espiritual, ah,
mal, sí, no, sí. No el té endollat.
No. Va cantar la cançó de Miguel Bosé. Poca broma que no canta gens malament el capellà, Carlos Fuentes.
No diràs que no.
És ella.
No diràs que no.
Home.
Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo.
No està malament.
No està malament.
Però una cosa.
Entona.
No m'estranya, no m'estranya, perquè els capellans que han de cantar, Grolandissa, canten.
N'han de saber.
Anem a veure Pilar Rahola.
També és veritat que hi ha alguns capellans que s'entén perfectament perquè no hi hagi una missa. Perquè els galls són tremendos.
Pilar Rahola.
I no és la missa.
No.
Pilar Rahola, Rigoberta Bandini,
sí.
No la va cantar, sinó que va fer com un speech. La 8. Ai, l'ordinador.
Ha passat.
Ara va.
Ha passat.
Ai, l'ordinador.
Hi ha un cable, que no...
No va,
un cable?
La 8.
Quin cable?
S'ha penjat l'ordinador.
Vaja, cantava la Pilar Rahola.
I mira que la Pilar Rahola és la que m'interessava, eh?
Sí.
Perquè és que he vist un clip tremendo. Sí. Perquè ella no canta, fa com un rapejat.
Voleu que ho solucioni jo el problema tècnic?
Fa un rapejat. No, ja la tenim.
No.
Tu que sangraste tantas veces en tu vida. Perdóname, antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti, que siempre tienes caldo en la nevera. Tú, que podrías acabar con tantas guerras, mamá. ¡Paremos la ciudad! ¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas? ¿Por qué? Sin ellas no habría ni humanidad, ni belleza. Y lo sabes bien.
Calli, que eso es...
Mamá. Mamá.
Mamá.
Paremos la ciudad. Paremos la ciudad. Sacando un pecho afuera. Al puro estilo de la crua. Mamá. Mamá. Mamá.
Escolta, aquest contrast ha sigut tremendo, eh?
Sí. Bueno,
entre la versió Rola i la versió original,
no ens dona temps
a posar la versió. Vostè ens estava mirant la redacció, sí. Aquest clip, i el senyor Marcelí destacava
el moment
en què s'agafa bé.
Sí.
Mira, Eduard Pujol, què dius que va fer?
L'Eduard Pujol també va cantar.
Però acabem ja, eh?
Però, sí, però és que necessito un minut i mig.
Ui.
Per dues coses que necessito comentar.
Però posa l'Eduard Pujol un moment.
Posem l'Eduard Pujol, recordem per la gent que no ho sap, Eduard Pujol va ser director de RAC1 i va cantar aquesta cançó. Home, poca broma, no va cantar gens malament. També m'ho va agradar, com el capellà. El nou. De Pop Bar.
Tot se pica.
Cércoles tarde tu colano.
Té més to de celebració del Barça, que acaba de guanyar la Lliga.
Partida per les viatges, solo.
allà a Canalet, és una mica de festa, però no ho fa malament, eh?
No ho fa malament. I després, per acabar, sí, el concert de cap d'any a Televisió Espanyola, que em sembla avui el Marc me comentava que La Vanguardia li ha fotut un bon...
Ui, La Vanguardia, hi ha un disgust del titular de La Vanguardia, que és una crònica que firma el Jorge de Pèrsia, diu... Franz Welser-Mosch dirige sin alma el concierto sí. d'Año Nuevo. Fixa't. La tradicional gala no respondió a les expectatives. Fixa't. No ha agradat gens.
Bueno, perquè es queixa bàsicament perquè han canviat també algun el programa, no? Algunes peces,
sí,
no?
Sí, que hi havia poca fe.
Poca fe. Jo destaco el comentarista, de Televisió Espanyola, que és un responsable que està a Ràdio Clàssica. La veritat és que li va posar ganes i em fa molta gràcia els comentaris que fa cada que acaba una peça del concert.
Bueno, pues era una muestra del talento de Joseph, el Strauss intelectual, ingeniero, cantante, poeta, dramaturgo, compositor e inventor. Vamos, el Elon Musk de su tiempo. Por cierto, tengo que decirles que hemos tenido unos problemas de señal, complejos de explicar aquí, con un desajuste evidente entre imagen y sonido, por lo cual pedimos disculpas y también espero que nadie se haya asustado pensando que era un efecto de la resaca de Año Nuevo. Pero bueno... ¿Para qué necesitarán algunas personas esa cosa llamada reggaetón existiendo esto? Es como si hiciéramos pues un concierto de los Beatles y sonasen más pues las canciones de George y las dos canciones de Ringo y luego al final pues Lennon McCartney. Vamos ya con la marcha Radesco.
Yo no he entendido gens, pero a mí me ha sonat bé, ¿eh? Fer un tros del concert, aquestes crítiques.
Doncs ja està. Això era una mica...
Els problemes tècnics estan a l'ordre del dia.
Estan a l'ordre del dia, efectivament.
Estan de moda, estan de moda. Un cap d'any molt complicat. Marc Bala, moltíssimes gràcies. Rocco Steheiser, fins demà.
Fins demà, adéu.
Fem una pausa i resolem l'enigma arbós i després el tema preferit del senyor Marcelí, que és el papa.
Home, tu mateix. I ara una mica de seriositat, espero.
RAC 1.
Ai, el mític Forn Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96, de Barcelona.
Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes, vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
Aquest Nadal Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Ens vas dir que t'avisessin quan comencessin les prerrebaixes i això és el que estem fent. La Mallorquina ja està de prerrebaixes. Del 27 de desembre al 5 de gener, un 25% a tota la roba de la llar i descomptes fins al 50% en articles seleccionats. Compra també còmodament des de casa a lamallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
De seguida anem amb el papa, de seguida anem cap a Roma, però abans hem d'anar cap a Can Arbós, on hem de resoldre un enigma, Dani.
Sí, avui recordem que us explicàvem que tal dia com avui, de 1839, doncs Louis Daguer va fer la primera fotografia d'una cosa, i llavors us preguntàvem de què, no?, de què era la primera fotografia. I us donàvem tres opcions. L'opció A era l'Arc de Triomf de París, l'opció B era Versalles i l'opció C era la Lluna. Sí. I l'opció correcta és la C, la Lluna.
A veure.
Sí, li sembla bé, senyor Buigas?
Sí, home, és difícil. El difícil seria fer un selfie des del sol i no cremar-se.
Bé, no era el cas, això. Un dia com avui de 1839, sí. Recordeu que Louis Daguerre va ser l'inventor del daguerrotip, sí, que és la primera tècnica fotogràfica que es va utilitzar i que es va extendre, doncs, per això, per captar imatges mitjançant una càmera i que tenia una resolució i una claredat, doncs, extraordinàries
això
per l'època.
Això ens ho explicava el Pérez de Rozas a la universitat i eren unes classes extraordinàries, extraordinàries com no ha fet ningú.
Però es va doncs sortir, mira, la foto va sortir...
Sí, va sortir la foto, això, un 2 de gener de 1839, doncs va fer la fotografia de la Lluna i llavors al cap d'uns dies va presentar, doncs, aquest, va presentar el daguerrotip, l'invent, doncs, a l'Acadèmia de les Ciències de París i a partir d'aquí es va extendre, doncs, per tota Europa i al món aquest precursor de la fotografia que va ser Louis Daguerre amb el daguerrotip i, per tant, això, l'opció C d'avui, la Lluna, era la correcta.
Perfecte, sí, doncs
per
avui...
Per tant, la primera foto de la Terra és de la Lluna.
Bueno, va ser la primera foto que va fer Louis Daguerre, perquè ell es partia dels treballs d'alguns antecessors que uns anys abans havien fet servir altres artilugis. Però sí que és cert que Louis Daguerre va perfeccionar molt la tècnica i va aconseguir una qualitat que fins llavors no s'havia aconseguit i va fer el que sabem segurs que va fer la primera fotografia de la Lluna.
M'agrada molt els fans que té el Dani Arbós d'aquesta secció, perquè avui estaves mantenint per Twitter una conversa que l'he trobat molt interessant, perquè hi ha una persona que és el Manel Cruz, que li deia al Dani, diu, avui no participaré a l'enigma, ja que m'imposo la norma de no buscar la resposta a la Viquipèdia. Només ho faig amb el coneixement adquirit amb el pas del temps. Enhorabona per la teva secció. Què et sembla?
Sí, no, home, molt bé, doncs, home, fa il·lusió que hi hagi gent que segueixi la secció i que això, que no faci, diguem-ne, trampes, que és que no busqui la solució a Google, que ara actualment és molt fàcil trobar la solució, sinó que intenti saber si ho sap o si ho pot endevinar. Per tant, moltes gràcies a aquest oient i a tota la resta, que són uns quants que segueixen la secció.
Sí, senyor. Avui hem rebut 483 mails i d'aquests 398 són correctes.
Cal dir una cosa, jo tampoc ho miro Google, eh? Jo miro el guió, que el guió ja posa la solució. Saps?
Digui un número, senyor Boigas, de l'1 al 398.
El 300.
300, perfecte. Dani, demà què? Mentre busco.
Demà tenim un so. Demà us posarem un so i heu de saber, correspon a un animal, i llavors heu d'endevinar quin animal és el que fa aquest so.
Home, l'especialista en sons d'animals és el senyor Marcelí, per tant no tinc cap dubte que vostè encertarà el que se li proposi.
Home, farà una cobra, senyor Marcelí.
La serpiente, sí.
Té algun animal nou d'aquest any o què?
L'estic treballant encara, sí.
Però... En què està treballant? No li faré fer, però no, digui'm el camp de treball on el tenim ara mateix.
Sí, estic treballant en la musaranya.
El vol estrenar demà?
Intentaré fer-la demà, la musaranya, però la musaranya, alerta, perquè...
No és fàcil, no?
No.
És difícil, eh?
I com que és petita, has de fer... Com, has de fer com...
Has de fer... Igual, eh?
Bueno, té 24 hores per millorar-la,
sí,
però treballi
sí,
en aquesta direcció.
No patiu, que demà està feta.
Parlant de documents històrics, abans que mencionàvem... l'Oriol Cruz, estàvem parlant de les imitacions i tot això que jo he dit. Dic, home, és que fer una imitació la primera vegada és complicat. Doncs la Xenia Lobo ens ha trobat de les primeres imitacions de l'Oriol Cruz.
Ostres, quin any era això?
Això, ara t'ho diré, perquè és un missatge
que
m'ha enviat. Això, a RAC1, el que escoltarem és del 5 de setembre de 2005. Concretament, Carod Rovira i Mariano Rajoy, eh? Fa temps d'això, escoltem-lo.
No sé, això el Carod Rovira, quan tindrem l'estatut, Carod?
A nosaltres ens interessen les eleccions,
I prou. Aquests més van a les eleccions. Us interessa alguna cosa més?
No.
Les eleccions.
Les eleccions i prou.
I com ha anat la reunió?
Pues mire usted, la reunión ha ido pues muy bien. Pero no me pregunte demasiado,
¿no?
Porque la verdad es que no sé mucho. No sé nada, en realidad.
Però jo diria que el Carod Rovira el feia el Clapés, no?
El Carod Rovira jo crec que és l'Oriol.
És l'Oriol.
És l'Oriol. L'interpel·la.
A veure, tornem a escoltar.
El Clapés feia de Maragall.
Ah, clar, sí.
No sé, el Carod Rovira, quan tindrem l'estatut?
Clapés, Clapés. Ens interessen les eleccions.
Les eleccions. Aquests més van a les eleccions. Us interessa alguna cosa més?
No.
Les eleccions.
Les eleccions i prou.
L'Oriol és l'excepció que confirma la norma, perquè ja, escolta,
ja ho feia bé,
primeres
però...
imitacions ja sonaven, eh?
En fi, ja tenim el nom de la guanyadora d'avui, que és la Glòria Antonell Pasqual. Diu, bona tarda, la resposta a l'enigma d'avui és la C. Bon any a tothom, Glòria Antonell.
Bon any. Felicitats, Glòria. Gràcies, Dani, fins demà.
Daniel.
Ja està.
Daniel. Daniel. Daniel.
Hi havia molt enrenou en aquella casa, eh?
Sí. Jo crec que ja ha marxat.
Continua la salutació i està buscant la musaranya per demà del senyor Marcelí. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda i bona any a tothom.
De quins temes veu parlar a casa?
A casa?
Sí. Veu parlar de la Pedroche, veu parlar de Miqui Núñez...
No, del prota d'Outlander.
És que ara no voldrà reproduir el que ha explicat abans a la redacció.
Ja està, deixem-ho aquí.
A què passa?
No, que a casa Can Díaz es van posar notes i qualificatius a protagonistes de sèries de televisió.
Sí, sí.
Vols dir què vas dir?
No, això queda en la intimitat. Et dono el titularet i ja
està. Com veu anar a parar aquí?
Ah, perquè estàvem parlant de les sèries que miràvem.
Tots anava entre, bé, saps?
Anava entre Copa de Cava i
Cava. Entre Copa de Cava i Cava.
I va arribar el protagonista d'Outlander i...
Que deu sortir despullat.
Va sortir el corxum.
Deu sortir despullat, no?, a la sèrie.
No ho sé, no l'he vist, la sèrie.
Jo tampoc, però jo t'ho dic. Però segur, no? Mm-hmm.
Si no contestes, que bueno. Sí.
Pot ser.
Lleuger.
Parlant de coses que pugen, parlem dels preus, perquè...
No, en aquest cas baixen.
Bueno. A veure, parlem-ne que quan vas al supermercat...
Ells te diuen la farina i ja ens l'han pagat, sí. Vam haver de pagar l'IVA. I per tant el pa encara no puja.
En teoria hauria de baixar tot, però ara alguns es mantenen i pugen,
sí,
també.
Sí, de fet ha arribat un urgent de La Vanguardia molt plàstic del total de rebaixa... perquè han fet una comparació de 10 productes de la cistella bàsica.
Sí.
I què? I en total l'estalvi és de 1,68 €.
Fixa't, molt bé. Sí, doncs bon any a tothom i,
bon any.
I que tinguem sort.
Sí, senyor, ja ho pots ben dir.
La cistella, diu. Tothom va amb bosses, cistella, diu.
Cada vegada hi ha gent que va menys amb bosses,
No em traieu aquest tema?
Sí.
No em traieu aquest tema.
Doncs com deies...
Perquè...
Sí.
A què passa?
Què passa ara?
Les botigues que donen sobrets... de cartró, els sobrets de cartró no aguanten.
No.
Cada vegada em trobo més gent amb la compra per terra,
sí, sí.
Servidor inclòs, que un dia vaig haver de parar el trànsit a la Diagonal, perquè tenia unes taronges descontrolades, però és que no aguanten. No aguanten.
Tu vols dir les bossetes aquelles grosses?
De cartró, aquelles... ara allò que passava als Estats Units, les pel·lis americanes...
Sense nanses,
eh? Sense nanses.
Són incomodíssimes.
Les de nanses tampoc aguanten, eh? Però aquest és un altre tema. Mira, acabaré dient el lloc i tot, si m'escalfeu més. Però els sobres aquests que posa, tipus nord-americà, que tu vas posant productes, no aguanten. No aguanten. Tu te'ls poses al coll com si fossin una criatura i allò es desmanega. I et diu, de vegades el dependent o dependent et diu, cuidado si has comprat alguna cosa que porta aresta. Dic, hòstia, jo que sé si portaré algun plat precuinat...
Un peix espasa o alguna
cosa. No, una cosa, un iogurt que té aresta, perquè això forada. Bueno, aquest sistema no està funcionant.
No.
Jo no dic que haguem de tornar a la cistella o al plàstic, però el tema de cartró no funciona.
No. Bueno, portes la bossa de casa, no?
Sí, esclar, sí, però de vegades no hi penses, jo que sé. Ara surts de la ràdio, vas a comprar qualsevol cosa, no portes la bossa.
Jo he vist mil vegades davant de l'H8, quan agafes l'autobús, un munt de mandarines
i
litxis que corren davant de l'autobús.
Sí,
i tant.
Va, doncs com dèiem, avui primer dia laborable amb els supermercats oberts i, per tant, amb aquests nous preus sense IVA de molts aliments. De fet, com dèiem, aquest càlcul que ha fet La Vanguardia d'un cistell de la compra de 10 productes bàsics, doncs l'estalvi és de 1,68 €. De quins productes parlem? Ja fa dies que...
Què pots comprar amb un o amb 68?
A veure, una barra de pa...
Home,
sí. Et sobra diners, tan sobra.
Bueno, Marta, com si sobressin, 20 euros.
Donen canvis.
Depèn del pa,
Exacte,
sí, depèn del pa.
Doncs aquí l'estalvi és de 3 cèntims. Val, una barra de pa. Les farines també s'ha rebaixat, s'ha tret l'IVA. La llet, que és 5 cèntims, en teoria, més barata.
Oida.
El formatge, els ous, les fruites, les verdures, els llegums, els tubercles i els cereals. Els consumidors que han passat avui pels micròfons de RAC1, després d'anar a fer la compra, no ho han notat massa.
No sé si ho notarem gaire, no és que sigui molta diferència.
Tot el que s'ha de rebaixar, em sembla bé.
No estic d'acord amb aquestes mesures, és enganyar pràcticament. El que tenen que fer és intentar no pujar els productes.
L'important és que la base imponible, és a dir, sense IVA el producte que val un euro, no s'ha de pujar més.
Home, si més barat, em sembla bé.
Aquesta és la clau.
Claro,
aquesta és la clau.
Però allò que heu de fer, jo li diria a aquest senyor, que heu de fer és comprar de proximitat.
Això sí, és clar.
Comprar de proximitat.
Sí. Sí. Ajudar el comerç de casa.
Us dic una cosa, també puja el de proximitat, eh? Però vaja,
sí, no,
tot
no,
el suport
no,
al comerç de proximitat.
És molt diferent. Jo compro sota casa o a Pakistanès.
Però això és de proximitat?
Sí. Sota casa.
Bueno, és clar, sí, no, sí, sí.
Ja. Són, de distància.
Sí, sí. O sigui, a veure, són, sí. Ara t'ho diré, 4 passes i mitja. Bueno. 4 passes i mitja, eh? Bueno. Pakistanès, i fa un pa ole. Fa 20 anys que no canvia el preu. 60 cèntims de barra de quart. I és bo, eh? Calentó, la mar de bé, proximitat. Jo us ho recomano. Ara, feu el que vulgueu, perquè ho fareu igual.
Alguna vegada també m'ha tocat comprar-hi el pa per qüestions d'intendència, d'organització.
I què?
I quan et diuen que l'acaben de treure del forn,
sí,
surt de la boca del diable.
Sí, sí, sí.
Crema, crema aquell pa.
M'estranya que no s'encengui el paper. Aquell paper que hi poses, dius, en qualsevol moment s'encendrà.
Sí, però tampoc el pots deixar massa estona.
No, no, i t'ho diuen, eh? Diuen, li poso paper perquè acaba de sortir del forn.
Sí, sí. Pa, com li pot agradar?
Eh?
Aquell pa.
Home, si li agrada el xiclet, si li agrada els xiclets.
Sí. Aquell pa el deixa refredar i ja. No, perquè...
No t'agrada a tu els xiclets?
No.
Ah, no t'agrada. Ah,
jo faig sopes. Jo amb el pa faig sopes.
Ah, posa la sopa.
Claro, faig... No, les sopes. No saps què és fer sopes?
No. El posa la sopa, el pa?
No, faig sopes.
I què vol dir això?
Quan tu agafes el pa, agafes, en lloc de fer llesques,
sí,
fas com llesques molt finetes, sí, molt finetes, sí, de pa.
Carpaccio, carpaccio de pa.
Ara, com si fessis això del carpaccio de pa. Mm. I agafes, i vas fent això, i amb això poses una mica de farigola, una mica d'oli, una mica de sal, i llavors tires una mica d'aigua calenta i fas sopes de farigola, que són la sopa. Sí. I fas fer sopes.
O sopa de pa. A mi em deien sopa de pa, directament.
No? Però no ho has fet mai!
No ho he fet mai ni les he tastat.
Però si les sopes de farigola és el millor que hi ha per l'estómac!
Però jo no tinc problemes d'estómac.
L'Eulàlia, ja tindràs... Avui és l'Eulàlia Carrascal la que està...
Sí.
Engripada d'estómac.
Pobre.
Del disgust que va tenir el dia de Cap d'Any amb les connexions. No s'ha notat a la butxaca, explicàvem, però sí en hores de feina, de part dels treballadors, que clar,
ui,
tenen una feinada
tremenda. Sí, que han hagut de córrer per canviar abans d'obrir aquest matí doncs, les etiquetes amb els nous preus. De fet, alguns han hagut de canviar, atenció, 800 etiquetes,
mora
com m'han explicat una treballadora d'un supermercat d'aquí a Barcelona.
Pues avui han sortit totes les etiquetes que han rebassat l'Eiva i hem tingut que canviar una per una. Han sortit 800 etiquetes.
Clar, imagina't. A l'etiqueta dels productes bonificats apareix aquesta rebaixa amb lletres cridaneres i de color vermell, i a més a sota del tiquet de compra, si us hi fixeu a partir d'ara, també us hi surt un 0 o un 5% d'IVA, segons el que compris.
Míriam, sí. el pa congelat de fa 3 mesos, això ha baixat l'IVA? Han tret l'IVA? El que tinc congelat.
El que té congelat?
Sí.
A casa?
Sí, que el tinc ara.
No, home,
és
del 2023.
Ja està comprat, no? És ara el pa. Bueno, és de fa 3 mesos, però el descongelaré ara.
Sí.
L'IVA? Se'l treu? Se li treu?
No, perquè la farina, és de quan encara hi havia...
Sí, però és d'ara, és ara.
No, però la farina...
Vostè vol dir que consumirà ara el pa?
Sí.
Vostè va congelar...
Em tornen a l'IVA a mi d'aquest pa?
Vostè va congelar el pa quan tenia un altre preu, no?
Sí.
I la pregunta és si ara que el descongela...
Clar, aviam, la pregunta és... El pa està congelat, d'acord, però el preu també...
Míriam?
No.
Aquesta seria la pregunta una mica tècnica.
Sí,
sí. Eh? Vostè congela el producte, però no el preu. El preu ja està pagat.
Clar, és més, vostè... Aviam,
l'etiqueta del preu està dit al congelador. Està, no l'he tret, eh?
Per això, i a més, vostè hauria d'afegir-hi l'IVA de l'electricitat de tot el congelador d'aquests 3 mesos.
Jo, si fos de vostè, me'l menjaria...
Realment.
I me n'oblidaria.
Vostè quants mesos fa? Quants
mesos? No, vull complicacions, el llançaré.
Bueno, el 2023 ha arrencat també amb pujada de preus d'altres serveis, no ho diríeu mai, com les autopistes.
Olé!
Bravo,
sí,
bravo.
Home. A veure, ens hem salvat de l'AP7, tots ho sabem, però hi ha els 4 trams d'autopista que encara són de pagament a Catalunya que han pujat. L'augment més important és a la C32, entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell, que puja un 7,3% de preu. Vale? Ara costa 12 euros amb 44 cèntims. Això sí, per exemple, el tram entre Cubelles i el Vendrell, que és també de la C32, serà gratuït durant el primer trimestre de l'any.
Només el primer trimestre?
Només el primer trimestre.
Hi haurà gent allà esperant a fer cua per poder-lo traspassar, mentre sigui gratuït abans que s'acabi.
Ara, la tarifa que també s'ha encarit menys és la del túnel del Cadí, que ara costa 13,48, que són 84 cèntims més que l'any passat.
Fixa't.
passat pels túnels de Vallvidrera, 30 cèntims més car a l'hora vall i 32 a l'hora punta. I també a la C16, el peatge de Sant Vicenç de Castellet ja aplica noves bonificacions del 80% a la barrera central i 60% a la lateral. Qui en pugui gaudir només s'ha de registrar al lloc web d'Autema.
Això vol dir il·lusió. Els túnels haurien de fer, saps com això que fan? En comptes de deixar el preu, treuen la quantitat del producte, quan és un litro, pues això, els túnels, pues, reduir el forat.
Molt bé, aquesta idea.
Poses per expand.
Molt pràctic.
I no canvies el preu.
Pues vostè una eminència.
No, m'agrada una mica la història, perquè si tu... Si, és a dir, s'ha d'adequar una miqueta al que pagues, no?
Clar, llavors, clar, no? I per, si no puges el preu, però clar, fas un servei més limitat, perquè exacte, no pots moure tant, no sí, pots fer esses.
Adeques el servei al preu.
Preu, sí, per no pujar a la ciutadà.
Bueno. Pel que fa als autònoms, que sempre tenen bones notícies, en marxa ja hi ha el nou sistema de cotitzacions.
Sí, que ja s'ho han mirat bé, aquestes quotes que a partir d'ara depenen dels ingressos nets que es tinguin durant l'any. Les noves tarifes que va aprovar el Congrés dels Diputats estaran en vigor fins al 2025 i es divideixen en 15 trams progressius. Per exemple, els que ingressen menys de 670 euros al mes n'hauran de pagar 230. És com a mínim un terç del que guanyen i des d'aquí, doncs, 15 trams fins als 500 euros que paga el tram més alt.
Això quan cobren els autònoms, perquè de vegades els costa una feina de cobrar. Sí, sí. Canviant d'història, anem amb una de les fotografies del dia. Us he de dir fotografies que a mi m'han impactat bastant, per dir-ho així.
Per favor.
Perquè més de 40.000 persones han passejat per la capella ardent del Papa Benet XVI a la Basílica de Sant Pere.
Sí, sí, ha obert aquest matí persones que han fet cua des de quarts de 6 del matí per acomiadar-se del Papa Emèrit, entre els que hi han passat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el president de la República d'Itàlia, Sergio Mattarella.
Doncs mira, nena, aquesta cosa tan bonica del Papa Mazinger que acabes de dir...
Sí. Bona, bonica, és mort.
Bueno, a veure...
Bueno, és mort el Papa Mazinger, sí que és mort.
Vella de 3 dies.
Home, esclar, lògicament. Lògicament són velles que són coses, són costums de vetllar els morts, que és una cosa que s'ha perdut, i el que faré jo ara serà un nou programa ara dins d'aquest programa.
Ah, sí? Un nou programa?
Sintonia de la meva nova secció, que ja era hora que arribés. Endavant, coses velles. Coses velles. Arriba a l'espai més esperat de la radiofonia catalana. Coses velles. Sants, morts, refranys, tradicions mortuòries que no s'han de perdre mai.
Molt animat.
Coses velles. Les velles explicades com Déu mana i no a lo loco.
Coses velles.
Velles, de vetllar.
De vetllar.
Sí. Ja faig anar la V baix, velles.
Velles.
Ja us dic que sí. La Cobla Ciutat de Girona està interpretant en aquests moments per tota l'audiència. Sí,
acabem de començar l'any.
Algú que començar el primer programa que fem aquest en 2023 amb aquesta música i aquesta temàtica...
Què penses, que mor menys gent el dia 1 que el dia 31?
No, mor exactament la mateixa gent.
Està...
Però trobo que no.
La Cobla Ciutat de Girona interpreta per tots vostès la dansa de la mort. Quan tens el mort a casa, el primer que has de fer és rentar-lo.
A veure, coses velles tindrà una vida curta, ja l'he dit ara,
no,
però què està fent ara? O sigui, consells per ballar un mort.
Sí, bueno, a veure, en moment de morir...
Doncs,
el mort, primer, el tanatori no! Estem parlant de la tradició de casa. Tanatori no! Has de rentar el mort.
Però això qui ho fa?
Jo no penso rentar el mort.
Homes, eh?
Qui ho fa, això?
Molta gent ho fa.
De rentar el mort a casa?
Si es mor a casa i el mort vol ser a casa, perquè no es pot rentar
el mort. Manguera, una manguera de passió, eh?
No, i aleshores, heu de vigilar que l'aigua no se la quedin les dones o els homes que la renten, perquè l'aigua del mort serveix per fer bruixeries i matar gent, eh? Després fiqueu una fusta sota el cadàver, heu d'aixecar el cadàver.
Però d'on trec la fusta?
Heu d'agafar una fusta llarga.
Sí, però la fusta, d'on les treu, la fusta?
Una taula, no. Una taula, com vols posar la taula? Les quatre potes de la taula damunt del llit?
Una fusta com aquesta és de tallar el formatge, però gros.
Exacte.
Vale, ja està.
Una fusta.
Una porta d'armari. Desmuntem una porta d'armari.
Una post.
Sí.
Una fusta, una post d'armari, del que sigui. I ho poseu perquè, clar, el cadàver no pot quedar tort, perquè després no entrarà a la caixa.
Ah, el cadàver.
Oh, a veure, les coses són així.
Ha de ser pla, ha de ser pla.
Heu d'agafar un mocador sí. i li heu de tancar la boca.
No.
Com no?
No continuarem per aquí, eh?
Pensa d'adonar que és que això no ho farem, això.
No, ni però ho farem, ni ens interessa.
No ho fareu perquè
ja
no voldreu.
No, ja ho faran els professionals.
No, perquè és que a vegades tu, encara que el mort tingui la boca tancada, sí. pot ser que s'obri, eh?
Com que pot ser que s'obri?
A mitja vella pot ser que s'obri la boca.
Sí, home, què m'està dient?
Té
raó. Tu t'apropes al cadàver, que diu vostè?
Sí, sí.
I t'obre la boca, de cop i volta.
Podria Clar. Ser, es podria donar el cas.
Totes això deu generar un ensurt, que ja tens un altre cadàver, eh?
Bueno, però no diu res.
No, esclar.
Per això hi ha els mirallets, per ficar sota
sí,
el nas.
Sí, el mirallet.
Bueno, a veure, després heu d'agafar un platret d'esperit, del qual, i ficar-lo sota el llit.
A sota?
A sota el llit, i poses un plat pla, eh? Però ple d'esperit, del qual, perquè d'aquesta manera no hi hagi efluvis estranys. Encendreu quatre...
És que vostè creu... O sigui,
no, és que no ho trobo apropiat.
No, és que a fluvis de morts, a 4:45 de la tarda, el dia 2 de gener...
Pot canviar
és que
de tema,
no. Encendreu quatre ciris a les quatre punts cardinals del llit.
No, ho deixarem aquí, això, eh? Coses velles acaba, eh?
No.
No, és que no s'aguanta més.
I tapeu els miralls. Tapeu
per què?
Els...
Per què? Ah, sí?
Perquè no s'hi enganxi l'ànima del mort.
A l'ànima.
Va,
sí, llavors, us heu de vestir de dol i cridar el capellà que vingui amb el viàtic, perquè podria ser que, no, que l'home o la persona no hagués tingut l'extremunció.
Què és el viàtic?
El viàtic, bueno, doncs els olis i el que ve el capellà.
Però vol acabar ja coses velles, sí. Sisplau?
Preparar cadires i butacot. Per les persones que vinguin a donar el dol.
Sí, clar.
Perquè, esclar, a veure, no els tindràs drets a casa.
No.
Doncs tu, tot el corredor de casa i el menjador tingues prou
que
dius. Demana-li als veïns...
Després de buscar la taula. Després de buscar...
La taula no! Una post,
fusta,
la fusta, el que sigui, els efluvis que cauen per terra, m'he d'entretenir a buscar cadires i xofars.
I begudes i galetes.
No vull buscar begudes ni galetes, és igual.
Per si algú li ve gana. Perquè ha de ser tota la nit, eh?
Allà el mort, tota la nit?
A veure, bueno, a veure que... si tens el mort a les 12, no el pots enterrar abans de les 12 o l'endemà.
Bueno,
has d'esperar 24
vol
hores.
Vol acabar ja, coses velles?
Això que et deia, enterrament, guardeu la clau de la caixa després de l'enterrament, perquè...
La caixa va en clau? La caixa de mort va en clau?
Sí.
Ah, sí?
Va en clau i te la donen.
Hi ha un timbre, també, però si vols trucar...
I llavors convida un capellà a l'àpat funerari, a cap de ser cigrons, convida un capellà perquè faci un panegíric. Un bon capellà. I fins aquí, coses velles... I perquè descanseu tots en pau, us poso la dansa de la mort de Verges.
No, és que potser no cal.
De veritat, eh?
No m'ha agradat. Però.
Primer programa de l'any, eh?
No ha sigut potser dels trencaments de ritme més forts que s'ha viscut en aquest programa, eh?
Sí.
El tren anava, bueno, no diré com un ave, però anava a velocitat òptima i ha quedat frenada de burro, eh? Ha sigut tremendo. Ara hem d'aguantar la dansa de la mort.
Home, si parlem... De què parlem?
Clar.
Del Transmediterrani?
Bueno, anem cap a la ciutat del Vaticà per conèixer com està vivint allà tota aquesta qüestió. Saludem a la corresponsal de La Vanguardia i de RAC1 Itàlia, l'Anna Buch. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com tenim, en fi, la gent que està fent cua a aquestes hores per poder donar el seu últim adeu, el condol al papa?
Doncs sí, segueixen les cues, el velatori seguirà obert fins les 7 de la tarda avui i tornarà a obrir-se demà a les 7 del matí. Fins les 2 de la tarda, la Gendarmeria Vaticana ha confirmat que unes 40.000 persones han acudit a rendir homenatge a Benet XVI.
Com n'hi dieu? Es manté la qualificació de papa? Es diu papa emèrit? Ex-papa? Com... Quina és la... Perquè, esclar, ja... És un cas curiós, ara comentarem.
Sí, de fet, quan va renunciar hi havia molt debat sobre com s'havia d'anomenar el papa a partir d'aleshores i ell mateix va escollir el nom de papa emèrit i va demanar que se seguissin referint a ell com a Benet XVI, una cosa que va ser criticada per alguns teòlegs que deien que era millor que fer servir el títol de bisbe emèrit de Roma per no fer confusions amb el seu successor, papa Francesc.
Doncs hi direm papa emèrit. De seguida parlem amb una persona que ens comentarà
potser una de les imatges més virals d'aquesta mort, que va ser una posada en escena del Papa Emèrit, que de seguida penjarem la foto a les nostres xarxes socials, on s'hi veu un arbre de Nadal, un pessebre, i el Papa, doncs, allà estirat amb una llum que li entra i que li va parar just als peus, com si fos una llum divina. Se n'ha parlat a Itàlia d'aquesta imatge, que a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció.
Sí, ha cridat molt l'atenció, sobretot el fet que hi hagués un arbre de Nadal. Mm. Això parlem de la capella del monestir Mater Ecclesiae, que és un antic monestir que hi havia als jardins del Vaticà, que quan ell va renunciar va adaptar per la seva residència, i de la qual gairebé no ha sortit més enllà de per passejar pels jardins del Vaticà durant aquests 9 anys que ha viscut des que va renunciar al pontificat el 2013.
I avui, ja sé que fa de mal comparar, però ja que estem parlant de velles, també hi ha la de Pelé, que hem vist que a Pelé li posaven un vel al damunt, ho estàvem seguint en directe amb la Míriam.
Un vel transparent.
Com una mena de vel transparent. Mm. En canvi, com se'l pot veure ara el Papa Emèrit?
El Papa Emèrit se'l pot veure completament. Hi havia dubtes sobre si el mostrarien o no. Se'l veu completament vestit com a papa. Això li posen la casulla vermella, que és el símbol del color papal, li posen la mitra, però no du alguns símbols importants que donen missatges, com és el pal·li papal, que és aquesta estola blanca que hauria de portar damunt del coll, i que no la du perquè representa el govern de l'Església. I així el Vaticà ha volgut escenificar que ja no era el pontífex en exercici.
Sí, com papa, però no del tot.
Exacte.
Com mig papa.
Sí, han volgut optar per una via intermitja, que, bueno, per homenatge tal com toca, però sense remarcant que no es tracta del pontífex en exercici que va renunciar. També ho veurem, per exemple, el funeral.
Mira,
que serà el dijous, que serà un funeral que no serà d'estat. Serà un funeral important, sobri, solemne, però no serà un funeral d'estat perquè no era el cap d'estat, que és el papa Francesc.
És el que t'anava a preguntar, que tot plegat genera un embolic, m'imagino, a nivell de protocol, perquè no sé si estem com a mig gas, no? Clar, pel que ens deies del vestuari, ja ens podem fer una idea de per on van els trets, no? És a dir, no fer-lo oficial del tot, però no sé si per la gent que l'ha visitat o els càrrecs polítics que l'han visitat, i també, com deies, pel funeral, es pot intuir que ens quedem a mitges.
És que és una ocasió històrica perquè és la primera vegada que es pot veure, perquè l'últim papa en renunciar va ser fa 600 anys, per tant, no es poden fer comparacions. És la primera vegada que s'enterra un papa que ha renunciat, i els protocols que estan fent servir no tenen precedents, i que potser serveixen per crear precedents per d'aquí en endavant si els papes renuncien o no en el futur. Veiem, parlàvem del funeral. El funeral normalment es conviden delegacions a tota Europa per venir aquí al funeral, i aquesta vegada només han estat convidades les delegacions d'Alemanya, el país natal de Ratzinger, i d'Itàlia, el seu país d'acollida. La resta de caps d'estat o autoritats que vulguin venir hauran de fer a títol privat. Així es diferencia, no?, les dues coses també. Bueno, no és la gran cosa d'un funeral del papa era el conclave que venia després de la fumata blanca. Clar, la fumata negra, no, aquesta vegada
no,
això no ho tenim, per tant l'emoció és menor, òbviament.
Però es farà a dins del Vaticà o a la plaça?
A la plaça.
No, t'anava a preguntar, la imatge pública del papa Benet XVI, com es veu aquí a Itàlia? Ho dic perquè jo vaig anar al Vaticà, vaig anar a una botiga de records, quan vaig, no, vaig fer tota la visita, les estances vaticanes, sí, tot el que vaig trobar, vaig a veure la tomba de Joan Pau II, també vaig baixar allà baix a veure-ho, i vaig anar...
Les catacumbes aquestes.
Sí, i vaig anar a veure... La família em va demanar records, però porta'm un tap o una xapa del que sigui d'allà, un didal també, didals n'hi havia molts. I vaig preguntar, i dic jo, la senyora que estava allà de Benet, dic, què? Dic, Benet XVI, què tal? Hi ha merchandising? I m'ha dit, no cae tan bien com Juan Pablo II, no hay tanto. Dic, però no hi ha tantes monedes, no, hemos hecho menos, no cae simpático. Això no sé si ho va dir pels turistes, que jo podia compartir aquesta opinió, però no sé, Itàlia, Anna, això com es veu?
Doncs mira, aquests dies, això que parles del merchandising, estem veient els venedors de souvenirs, que no sé si els tenien ja guardats o no, però estan venent moltíssims souvenirs de Papa Benet XVI. El que, clar, és un papa que va estar només 8 anys, no el podem comparar amb Joan Pau II, que va estar-ne 27. I parlant amb la gent que estava fent cua avui, doncs deien, doncs va ser un pas, no?, entre el pontificat de Joan Pau II i el pontificat de Francesc, i el veuen com un home savi, un home, un gran erudit, conservador, i que va fer el que va poder amb una església, amb una crisi molt important, molt convulsa, i que, bueno, remarquen tots, no?, el gest de marxar en aquell moment, no?, que també tothom remarca.
Ara no sé com preguntar-t'ho, això, però t'ho pregunto perquè, veient les imatges, home, impressiona.
Què vol dir?
Vull dir, quin tractament se li ha fet? Perquè jo el veig ben mort, eh? Vull dir... No, he vist altres morts, que tenen més bon color.
Si se l'ha embalsamat, o se li ha fet un tractament.
Exacte, aquesta és la pregunta.
Perquè, clar, són 3 dies d'exposició, vull dir...
No ens ho han dit. Antigament sí que el solien embalsamar. No sé si aquesta vegada ho han fet o simplement han tractat el cos de manera... No han donat aquesta informació tan tècnica, només han dit, avui per exemple han confirmat que serà enterrat a la antiga tomba de Joan Pau II a la cripta de Sant Pere abans que fos traslladat a la Basílica d'Alt quan va ser beatificat, però aquesta informació no ens l'han comunicada.
Bueno, és que perdoneu, mireu-vos les imatges, són impactants. No sé si és per veure un mort,
perquè fins i tot hem vist primers plans. Era un senyor que ja tenia una edat, Marc?
Sí,
sí
però em crida l'atenció el color de la pell, fins i tot.
Tu què vols, que facin allò que els dan a tu tractor, que els maquillen?
Bueno, és que, perdoneu, estic veient en directe les imatges
i... Què vols que sembli, una papona?
Fa la sensació que...
No, una papona no, però...
Fa la sensació que fa més dies que està mort, vols dir, no? A mi m'ha donat aquesta sensació. No sé, no...
Mira...
Té un color, sí, el color.
Vas bé. Anna, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Vinga, a vosaltres, una abraçada. Gràcies.
Adéu-siau. No, a veure, és que també... Els que heu vist les imatges ja sabreu de què estem parlant. Sí, sí. I a més, ara penjarem a les xarxes socials aquesta fotografia i veureu una miqueta... com va la cosa, perquè la fotografia és impactant.
Sí.
En fi, les primeres imatges del cos embalsamat de Benet XVI no corresponen on és ara, perquè primer era un altre lloc i l'han traslladat per fer aquesta audiència pública.
Exacte. I com deies, el Vaticà ha difós les primeres imatges del cos i ha generat aquest gran impacte, perquè se'l veu estirat aquí a la capella del monestir on ha viscut aquests 10 anys, amb aquesta creu i aquest rosari i aquest arbre de Nadal, i ara se l'ha traslladat a la Basílica de Sant Pere, amb aquest directe durant tot el matí, que també està donant la volta al món amb aquesta imatge que ha generat aquest impacte.
Míriam Díez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. La Míriam és directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull i doctora per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. No sé si t'han impressionat com a nosaltres aquestes imatges, per lo estrany o no, segons el teu punt de vista.
A veure, insòlid, veure un papa mort ho és sempre, El que vosaltres dèieu d'aquest cos embalsamat, jo coincideixo amb l'Anna, que em penso que només li han fet tanató praxi d'aquesta, i que al vespre l'arreglen perquè es conservi, però sí que l'han tractat, evidentment, perquè està molt, molt hieràtic.
Sí, no, ja et dic, sense entendre-hi gaire, també crida l'atenció. A més, a diferència d'altres personatges, n'hem vist plànols molt propers. Fins i tot hi ha hagut diaris que han publicat detalls del cos de Benet XVI. En fi, no sé si t'ha cridat l'atenció o és habitual aquesta posada en escena, Míriam.
A veure, la posada en escena de papes morts, per entendre'ns, tampoc és tan recent. Recordem que Pius XII... l'any 58 va ser fotografiat sense permís al llit de mort i va ser un escàndol, i després va venir en Joan Pau XXIII, que va prohibir, i després en Pau VI també, que es fessin fotografies dels papes morts sense els revestiments pontificis. És a dir, que ningú es pogués colar en un hospital, en el cas que fossin a Roma o a les estances pontificis. Per tant, sabem que tenim aquestes imatges perquè hi ha tots els permisos haguts i per haver. A mi m'han cridat l'atenció quatre coses, però que falten en aquesta...
Digues.
A veure, jo trobo... La primera és la del bàcul, no? La pèrola o el bastó, que evidentment, com que no té la potestat en aquests moments de papa governant l'església, actualment no el pot portar. Després la creu pectoral, si mirem fotos d'en Ratzinger de fa, no sé, un mes o dos, el veiem vestit de blanc amb una creu aquí sobre el pit i per tant tampoc la porta. Les sabates que portava últimament eren una mena de sandàlia, no aquelles vermelles que recordàvem abans, i també li han posat unes sabates diferents, negres. I després el que comentava l'Anna del pali, no? Aquesta mantell bufanda insignia pontifícia que tampoc li han posat, però que sí que inclouran a dintre del taüt. Com també ara parlàveu això del vel,
sí.
Quan el posen en el taüt li posaran també un vel que el cobrirà. Però ara no, perquè la gràcia és que la gent no vagi a veure.
Sí, esclar. Un sudari vols venir a dir.
Sí, com a Verònica.
Però, i aleshores, i per què no porta el bàcul si és bisbe?
Bueno, és que, a veure, no li poden... No li
perquè
poden
bisbe de Roma, perquè... sí, bisbe de Roma ho és.
És bisbe emèrit de Roma, sí. Però també un arquebisbe, com, no sé, aquí a Barcelona, si es morís un arquebisbe, tampoc li podrien posar, si n'hi hagués un altre en aquest moment regnant, li posarien al costat. Mm. És a dir, no travesteixen d'aquesta manera. És per diferenciar-ho, perquè si no... jo no estic d'acord que sigui menys papa, eh? Ell és papa, totalment papa. El que passa que no li fan un funeral com de cap d'estat.
I a tu què et sembla aquest funeral? Funeral a mitges, en dèiem, no? O a mig gas, entre presència institucional, no és un funeral ben bé de cap d'estat? No sé si tenen en compte la trajectòria i estàs d'acord.
A veure... d'entrada serà enterrat en el Vaticà, com tots els papes. Penso que va ser allò 13 que està, el tenim a la Basílica de Sant Joan de Laterà, però tots els altres els tenim aquí. Serà presidit per el papa i per això serà molt, molt inèdit, però tot el que sigui el protocol dintre de l'ordre de les exèquies d'un pontífex se seguirà, jo crec, al peu de la lletra. És a dir, que el taüt serà de xiprer, de fusta, que hi haurà plantes verdes, que hi haurà el ciri pasqual. Jo m'estic imaginant dijous que passarà tot això. Mm. És a dir, no tindrem els caps d'estat a primera fila, sinó que si volen anar-hi els tindrem allà barrejats amb monges, peregrins i vosaltres si voleu anar-hi. O sigui, estaran allà asseguts. Per mi serà la gran diferència. I l'afluència de públic, evidentment, és menys emocionant perquè no hi ha la trepidació de que d'aquí uns dies hi haurà un nou papa, perquè a Roma en papa ja n'hi ha un.
Ja. Yeah.
Clar, això sí que canvia.
A mi m'agradaria parlar de... Digues.
Anava a dir, també és la veritat que no és pas el primer papa no italià que es mor, que també en Joan Pau II aquesta tradició es va trencar i tothom volia saber què passaria perquè estaven molt ben acostumats amb els seus papes italians, no? I també els ha facilitat les coses a Benet XVI morint-se dintre del Vaticà, eh? Perquè si s'hagués mort a Castel Gandolfo o s'hagués mort en l'Hospital Gemelli, hauria sigut tot més lent i més complicat. Sí, els he fet un favor.
T'anava a preguntar que estem parlant del present i del futur, però anant una mica unes hores enrere, aquesta fotografia que s'ha fet viral, que com dèiem també hem penjat nosaltres de les xarxes, això és a la capella del monestir de Mater Ecclesia. Aquí és on acostumen a reposar els papes, un cop morts i abans d'aquesta vella?
No, de fet, la Salma, que és un nom ben bonic, per dir el cadàver, que digueu vosaltres, sí. La Salma, normalment es portava a la Sala Clementina, dintre del Vaticà, dels Palaus Apostòlics, i després es traslladava a la Basílica. En canvi, ara, al morir-se en el mateix monestir, s'ha quedat en la capella del monestir. O sigui, és que veus, és que tot ho ha simplificat, aquest papa. El que ha fet fàcil.
Bueno, a veure... De la fotografia se n'han dit moltes.
Perquè si no l'havien hagut de pujar, de baixar.
Oh, esclar, vas amunt i avall. Escolta, dic
que... hauria sigut molt complicat.
De la fotografia n'hem de comentar moltes coses, perquè hi ha gent que diu, home, a veure, segons la perspectiva de la fotografia, sembla que el papa hagi quedat, doncs, sota l'arbre de Nadal. Vull dir, clar, depèn de com fas la fotografia, perquè hi ha el papa estirat al mig, pels que no l'hagueu vist, presideix d'una creu, hi ha un petit altar sota de la creu, i a la banda dreta del papa hi ha un pessebre, i a la banda esquerra hi ha un arbre de Nadal amb les seves boles. Això com ho veus?
Bueno, però és que estem en temps litúrgic de Nadal, em sembla tan evident que havia d'haver-hi un pessebre i un arbre de Nadal. Hi ha les dues espelmes, si t'hi fixes, també amb l'Alfa i l'Omega, hi ha el Sant Crist que presideix, i la presència de la Mare de Déu, doncs mira, la té a les mans amb el rosari. Vull dir que no hi ha imatges, diguem-ne, de Maria o estàtues que es vegin ni res.
Tu trobes bé?
Jo trobo auster i bé.
És que a mi les boles de l'arbre em grinyolen una mica.
Per què,
eh? No ho sé, em sembla... Em dona la sensació d'una...
Però si és Nadal...
Doncs... Sí, però l'arbre amb les boles dona la sensació d'una cosa una miqueta festiva al costat d'un cadàver, no? No sé, és la meva percepció.
Bueno, però és que la mort és una concepció cristiana, tampoc és una tragèdia, eh? Ja. Entrar en una nova vida, tampoc és tan tràgic, això.
Bueno, depèn d'on vagis a parar, escolta'm.
I representa, aquest arbre representa la immortalitat. Perquè clar, és un arbre verd.
L'eternitat.
Exacte.
O sigui, jo l'arbre de Nadal que tinc a casa representa la immortalitat.
És perenne. Que no...
A veure, però el teu és de veritat o és de plàstic?
No, és de plàstic el meu, eh? I és més perenne que qualsevol altre.
Sí, esclar, exacte. No, però un arbre perenne, que són els arbres que s'han de posar als cementiris, arbres que no perdin la fulla, que no es morin, representen la immortalitat de l'ànima.
I per això és tan maco, i en l'ordre aquest de les exèquies, que està tot escrit i ben plantejat de quan es mor un papa, diu que també ha d'haver-hi aquestes plantes verdes, no? Aquesta verdor, aquesta vida en un funeral, això també.
I per què vam sabates?
És que el de les sabates, jo recordo aquelles vermelles que portava de cuir, si recordeu, només les portava ella, perquè Bergoglio va dir que no les volia pas, aquestes.
Perquè eren tradicionals, dels papes antics.
Les havien portat els papes antics i venia de Bizanci, de fet. Era una tradició també lligada al poder de Bizanci, només la podien portar el papa i l'emperador, o sigui, que no és allò que les pogués agafar tothom. Després va haver-hi molta polèmica perquè deien que era de Prada, de la marca, però no, era d'un senyor que es diu Adriano Stefanelli, que era el que li confeccionava les sabates. Per tant, aquest color de poder i sang de màrtir, que també tenia molt de significat, potser ara, haver-li posat les sabates d'aquest vermell, quan el papa posterior va renunciar també a posar-se-les, hauria sigut una mica com una provocació. No?
Escolta, clar, això ja no sé si ho saps, però aquest bri de llum que entra en diagonal i que precisament va parar pràcticament damunt de les sabates, que algú li ha vist, doncs, bueno, una llum divina, com ho interpretes? O és que hi havia una finestra una mica oberta i mira, ha sortit la llum com ha sortit?
A mi em sembla que és una casualitat fantàstica. Ara bé, ja saps que els italians tenen aquesta cosa, el truco, no?, el maquillatge, igual hi ha hagut un realitzador allà pensant-hi, eh? Però vaja, a mi m'ha semblat una única coincidència. El que també crida l'atenció és el de l'anell del pescador.
Sí, sí, explica'ns l'anell, a veure.
Ah, perquè si hagués sigut el...
Quin anell porta, ara mateix, o no en porta cap?
Jo no l'hi veig en les imatges,
sí,
no l'hi veig.
Sí,
porta un?
Sí que porta un anell, però no és l'anell del papa.
No, evidentment, no, és que ha de ser l'anell episcopal, de quan ell va ser ordenat bisbe. Però, l'any 2006, jo recordo que aquest papa Benet, quan va anar a Alemanya amb un monestir que es deia Altötting, va oferir el seu anell episcopal. 2006 vol dir que feia un any que era papa, però clar, no havia renunciat. Llavors jo no sé si amb la renúncia aquest anell episcopal l'hem recuperat, perquè evidentment el de papa, en el moment que ell renuncia, el destrueixen, perquè només faltaria que t'agafessin la mà en allà mort i et fessin signar o segellar actes o el que fos, seria il·legal, no? Llavors l'han de fer desaparèixer ràpid, perquè si no tindries concessions falsificades i no podria ser. Però ell des del 2013 no el té, el del pescador. Que d'altra banda també hem de dir que el papa actual no el porta, eh?
I qui el té, doncs, aquest anell?
L'hauria de... Francesc.
El té el papa Francesc, però com que és molt gran, perquè hi ha el dibuix de Sant Pere i la barca i la xarxa, el papa Francesc saluda tanta gent que li resultava molt incòmode. I un dia
bueno, incòmode o vés a saber si hi havia també alguna por que dones la mà
o
i...
O COVID, va tot
ja
te'l
tornen.
No el porta.
Doncs escolta, Míriam, celebro que t'agradi. Jo és que m'ho estic mirant i...
No ho veus.
Jo el pessebre...
No, quina mania i quin mal hi ha que hi hagi el pessebre.
No, el pessebre va dir que sí. Mira, si han de posar un pessebre, perquè... Però l'arbre de Nadal. I és que, a veure, alguns tuitaires amb mala intenció deien que sembla un regal que t'ha portat Pare Noel, eh? Perquè aquí, pop, amb la perspectiva...
La gent és dolenta.
La perspectiva sembla que el papa quedi sota l'arbre, home.
La gent només pensa maldat.
Sí. Míriam, moltíssimes gràcies, un plaer.
A vosaltres.
Fins una altra, adéu-siau, bona tarda.
Per cert, Marc, abans de tancar el tema del papa, que sàpigues que hi ha oients que reclamen que la secció Coses Velles es faci
tant,
altres dies.
Tant,
ens diu el Guillem Jacobi, diu... Genial secció de coses velles.
I tant.
Massa curt pel meu gust.
I tant.
Desitjant que aquesta genialitat de secció no s'aturi. Estic esperant amb candeletes més programes.
I tant.
En aquest, de tan curt, s'hi ha reflectit perfectament com es fa.
Sí,
com
sí.
Déu mana una vella. I que malauradament s'ha perdut. Salut i bon any.
Bon any, bon any. Bon any.
Però és que ara hi haurà... Clar, hem de parlar de Pelé.
De Pelé.
Bueno, Pelé. Bueno, clar, és que un marca de l'altre, eh?
Bueno, doncs... vol tornar a fer coses velles?
Pues fem coses velles amb Pelé.
Versió RAC 1. Els retrobaments, els torrons, la il·lusió dels petits, l'arbre, el pessebre i el guarniment de la casa que fas amb tanta cura i il·lusió. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes i les teves compres de Nadal superiors a 50 euros generen un xec descompte directe del 20% del valor del tiquet que podràs fer servir per les compres de Reis. Consulta les condicions i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors, 50 anys. Bones festes.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Cirque du Soleil amb l'espectacle sobre gel Cristal, dels llums de Sant Pau al recinte modernista o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nou cupó diari. Ara de dilluns a dijous amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més d'un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Comencem, doncs, amb el Coses Velles.
No, Coses Velles, no, a Pelé. No, Coses Velles no. De moment, la Marta Quela ens ha d'explicar una cosa interessantíssima.
Parlar, sí, jo vull parlar de regals que podeu fer aquest Nadal.
Sí, també. Sí.
Podeu demanar als Reis que us regalin MotoGP.
Oi tant.
Perquè l'1, 2 i 3 de setembre del 2023 hi ha una cita molt important amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP.
Monsters.
Sí. Monster Energy de Catalunya, MotoGP, al circuit de Barcelona-Catalunya. I ara només fins al 5 de gener es pot comprar l'abonament de 3 dies amb un 20% de descompte. No us ho penseu més i compreu ja les vostres entrades a circuit.cat.
Bé, anem amb les Coses Velles dedicades a Pelé.
No, ho ha de fer, perquè si no semblarà racista. Si no ho fa amb el Pelé, ho ha fet amb el blanc, ara fa de fer amb el negre.
La primera edició de Coses Velles, que ja l'hem tancat, ha sigut lamentable, lentíssima, ha frenat el ritme del programa, i jo li demano que, si us plau, Coses Velles el faci un altre dia. Un altre dia, ara avui no cal repetir.
Ho hem fet pel Papa, ho hem de fer pel Rei.
Mentrestant, a Brasil fa poc més de 2 hores que ha obert la capella ardent de Pelé.
Sí, milers de persones que ja passen pel camp del Santos, on va jugar 19 anys, per acomiadar-se de l'exjugador brasiler que va morir, recordem, dijous passat, als 82 anys, d'un càncer de còlon. Hi ha fins a 1.000 periodistes acreditats i el camp està farcit de corones de flors, entre elles, per exemple, una de Neymar i una altra de Romario, amb qui és conegut no es portaven bé amb Pelé. A Sao Paulo i a Santos es van decretar 7 dies de dol oficial, a diferència dels 3 que va estipular el govern del país.
Molt bé, doncs seguint aquesta processó d'aficionats i tenim el corresponsal de RAC1 al Brasil, que és el Pau Ramírez. Pau, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, nosaltres, i com ho portes tu?
Doncs bé, aquí doncs, mirant aquesta vetlla, no?, que estan fent del cos de Pelé, és un recital de persones que van entrant a l'estadi, algunes autoritats i bueno, una fila que no acaba mai, que se suposa que durarà tota la nit i intueixo que demà quan es tanquin les portes a les 10 encara hi haurà gent que no haurà pogut entrar.
Hi ha dades de la gent que hi ha passat o de l'estona que hi estan fent cua?
No, per ara no. La fila és bastant gran, però per ara no hi ha dades. De fet, el Santos ha divulgat abans, fa una estona, que no tenia realment una previsió de quantes persones podien venir, perquè diguem, la figura de Pelé és tan gran que se suposa que vindran gent dels estats més pròxims a São Paulo, de les zones properes, però és molt difícil doncs, especificar exactament quantes. S'esperen desenes de milers de persones, però no, una xifra exacta no l'han donat.
De fet, ens ha cridat l'atenció que al voltant de Pelé, del cos de Pelé, del cadàver, que diu el senyor Marcelí, hi ha flors i corones que són de la mateixa flor, diríem una flor blanca. Se sap ben bé el motiu?
Bueno, són les flors que s'envien al Brasil quan hi ha, doncs, quan algú es mor, quan hi ha un funeral, i les han enviat, doncs, tota mena de persones, molts clubs, jugadors de futbol també, i, bueno, per exemple, Romario, no?, sense anar més lluny, Romario, que era un dels... no es portava ben Pelé, havien tingut bastantes picabaralles públicament, també n'ha enviat una, però, bueno, molts clubs, jugadors, que han enviat, doncs, el seu ram de flors, i estan aquí, doncs, a la Vila del Miró.
No sé si el senyor Marcelí...
No, només vull fer un... Poseu-me el Coses Velles.
No, Coses Velles no li pot... No, és que no, vostè volia fer una pregunta, però ara ja va estar col·locant aquí la secció una altra vegada, No, Coses Velles no. Si vol fer una pregunta, faci una pregunta. Però posi Coses Velles, ara.
Calleu, sisplau.
No, jo ara tenia preparat una altra Coses Velles parlant de flors i cementiri.
No, és que no cal que parli de flors i cementiri. Si vol fer una pregunta,
deu
fàcil.
Deu ser com el crisantem d'allà.
Bueno, suposo que sí, no? Sí. Diu que és la flor que s'acostuma a portar a Brasil.
El Lula da Silva hi ha passat ja? Un cop ha estat president?
No. Encara no, i s'ha sabut fa una estona que vindrà demà al matí, abans no tanquin les portes, o potser bé, quan ja estiguin tancades per motius de seguretat. En principi havia de viatjar avui, però aprofitant que hi ha molts caps d'estat que van ahir a Brasil i a la seva investidura, doncs s'està reunint amb tots ells i sembla que no viatjarà avui, sinó que ho farà demà al matí.
I és veritat que...
Tornem-hi, vol treure la musiqueta? No, és que he dit una pregunta.
No, home, però aquesta és important, perquè es veu que sa mare, que té 100 anys, es veu que no sap que se mor el fill. És veritat, això?
Sí, dona Celeste, la mare de Pelé, està viva, va fer 100 anys el mes passat, i sembla que està amb una salut molt delicada, que no acaba de ser conscient. Va dir una de les seves filles, en una entrevista a un canal brasiler, que li havien dit, però... que no acabava d'entendre o de ser conscient de la notícia de la mort del seu fill. Suposo que ja té 100 anys i bueno, doncs el que sí que se sap és que demà, una vegada es tanquin les portes, el fèretre amb el cos de Pelé anirà fins a l'estadi, que està més o menys a un quilòmetre, i passarà per...